surt el sol i encara no hem arribat.
Bé, avui es pot dir que en David Colom ens arriba molt tranquil, amb l'anomenat dolce far niente dels italians, perquè avui parlarem d'una cosa de la que també en parlen aquesta gent que estem escoltant de fons, que és el petit de Calaril, i que són de les figues. David Colom, bon
molt
dia.
Molt bon dia.
En aquesta cançó també parla de les figues i tot això.
Les figues, no? Això del no fer res, d'anar a passejar, de bueno, passar el temps, de gaudir de la naturalesa.
Quan parlem de la figa o quan parlem d'aquest fruit, sempre ho relacionem molt, no sé, amb l'estiu, amb el bon temps, no? Suposo
molt
també.
Bon temps, sí, amb el clima mediterrani. I a més, això també, a més, aquesta època, això que ja s'ha acabat l'estiu, que comença a fer una mica de fred, però tampoc massa, que és agradable estar fora, que passa una mica d'airet, és una cosa agradable i que de bon passar.
Perquè la figa d'on ve, David?
La figa és el fruit, i ara diem entre cometes, de la figuera.
Sí.
Que la figuera doncs, és un arbre de la família de les moràcies, que és una família que no té gaires membres, però que com a que coneguem més hi ha la morera, per exemple. La morera aquesta dels cucs de seda.
Sí, sí.
També hi ha un tipus de morera que dona un fruit, que són com unes mores, justament, no com les de la romaguera, sinó una mica més llargadeta, més tubeta, però s'assembla molt a la mora aquesta, més coneguda de l'esbarzer de la romaguera. I també hi ha l'arbre del pa, que aquest no el tenim aquí, seria més de la zona d'Oceania, d'Àsia, que és un arbre que fa un fruit molt gran, que és molt alimentós, però això és un arbre del pa. Però per aquí no hi ha més parents pròxims de la figuera, sinó que ja és un arbre... Ja el veiem que és un arbre molt únic, que ja. no té gaires semblances amb altres.
Perquè la figa es pot dir que és una fruita o no?
Sí, abans dèiem això de les cometes, perquè la figa no és exactament un fruit, sinó que seria una infrutescència. Si a vegades hem parlat de les inflorescències...
D'una què has dit?
Infrutescència.
Infrutescència?
Sí, sí, a vegades parlem de les inflorescències, que és allò com una agrupació de flors.
Sí.
Doncs una figa és una infrutescència, que és una agrupació de fruits. I és que la figa, el que coneixem per figa, doncs és el nom científic és un sicori. Un sicori és com un receptacle, en aquest cas carnós, i a l'interior és on hi ha les flors, i un cop fecundades és on neixen els fruits. Dins la figa doncs hi trobaríem tots els fruits de la figuera. Dic que no seria ben bé la figa el fruit, sinó que seria el seu interior, hi hauria molts fruits a dins.
Seria un conjunt, per dir-ho
així. Un conjunt,
no?
sí, exactament. I, esclar, evidentment, doncs, aquesta curiositat, d'aquesta manera, aquesta forma que té això, que de dins de les flors, doncs, fa que sigui una fecundació també molt, molt especial. Ara en parlarem.
Escolta, i d'on és la figa? A quins llocs es fa?
Es fa sobretot justament aquí de la zona mediterrània. És un arbre molt propi d'aquí. Per això és que quan anem caminant per la muntanya o per algun camp així, trobem figueres amb molta facilitat i creixen bé i els fruits són comestibles. No són allò com una pomera, que són petites, sinó que ja són grans i gairebé iguals que els que podem trobar als mercats o a les botigues.
Sí, perquè les figueres les podem trobar, com tu dius molt bé, arreu. Quan te'n vas a la muntanya o te'n vas al costat del riu mateix o qualsevol lloc, vull dir, et surt un arbre de figues.
Sí, vull dir, si no es talla, van creixent i donen fruits i es desenvolupen molt bé perquè justament aquesta és la seva zona de cultiu. O sigui, que fessin, per exemple, no sé, un taronger, com que aquí no és la zona originària, no té les condicions exactes que necessita, no en trobem de salvatges pel bosc. A la figuera sí que en trobem, perquè és la seva zona, justament.
I el clima idoni per la figuera seria el Mediterrani?
Sí, el Mediterrani, després del Pròxim Orient, climes així més càlids, que no faci massa fred, però vull dir, el fred també l'aguanten bé relativament al fred de l'hivern, també aquí a la Garrotxa l'aguanten bé el fred de l'hivern, i un cert aportació d'aigua. Som en zones àrides no creixen, però en zones que hi ha pluges sovint, doncs creixen bé.
Quan es va domesticar la figa? Perquè crec que és un fruit que ve de molt, molt lluny.
Sí,
no?
sí, és molt, molt antic. Ve del 4.000 abans de Crist, s'han trobat algunes evidències.
4.000 abans de Crist?
Sí. De fet, és la primera fruita que es va trobar que s'havia domesticat.
Es va
trobar a la vall del Jordà, es va trobar restes de figues, i la curiositat d'aquestes figues, que, esclar, evidentment, un altre jaciment que no hi haguessin humans, també podies trobar figues que l'haguessin collit, però aquestes sabem que eren domesticades perquè aquestes figues no tenien llavors a dins.
Ja.
I si no tenen llavors, doncs això ens indica que aquest arbre, per desenvolupar-se, necessita els humans per anar-lo fer esqueixos, anar empaltant i anar cuidant aquests arbres. I és que això de les llavors que dèiem enllaça amb allò que dèiem al principi d'aquesta fecundació complicada. Les figueres, no hi ha un únic tipus de figueres, sinó que hi ha molts, hi ha diferents tipus d'arbre de figuera, no només varietats, sinó de com funcionen aquestes figueres. Hi ha de mascles, de femelles, hi ha algunes que són, les tenen totes dues a dins,
sí.
Mascles i femelles dins la mateixa figa, hi ha totes dues flors,
sí.
I altres que són hermafrodites que necessiten el concurs humà, diguéssim, per reproduir-se.
És a dir, que ha de ser l'home qui ho faci.
Sí, sí, sí. Depèn de cada tipus. Bé, hi ha aquestes que deien que són mascles i femelles. Hi ha la figuera mascle, que dona uns fruits, que se'n diuen cabrafigues, que aquestes no són comestibles, però que són necessàries per tenir les femelles.
És a dir, que si no hi ha aquestes, les altres tampoc sortirien, no?
No produirien, no es fecundarien, no sortirien les figues comestibles. Hi ha al costat d'aquestes cabrafigues mascles, hi ha les cabrafigues femelles, les figueres femelles, que són els que realment produeixen el fruit comestible. I aquestes, doncs, necessiten, perquè el pol·len vagi d'una a l'altra, esclar, està tancat, no, amb el vent no funcionaria, necessiten d'una vespa petita, molt petita, que és negra, no és una vespa com les vespes que ens piquen,
sí.
Sinó aquesta és una vespa, gairebé diuen que és com una formiga alada, així negra, amb unes aletes, i aquesta més petita encara. I aquesta el que fa és entrar dins del mascle, a buscant pol·len, i després surt i entra dins del femella.
És a dir, que entraria la cabra figa, no?
Sí, la cabra figa, trauria el pol·len d'allà, per accident, no deliberadament,
sí.
I després aniria a l'altra, que és la femella,
sí.
L'altra que té les flors femelles, i allà fecundaria les femelles.
Que aquestes serien les que menjaríem.
Aquestes les que menjaríem, sí, però aquestes, doncs, un vegada fecundades, doncs, es desenvolupa el fruit a dins mateix del cicori aquest, que és la figa. I és molt complicat, eh? I després aquestes fan els ous allà, sobretot amb unes que no són comestibles, surten les vespes i així va fecundant els diferents mascles i femelles. Ja. És una cosa molt complicada, eh?
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí.
Bé, més que complicat, entretingut, si més
sí,
no.
Sí, sí, sí. A més, altres que ja tenen mascles i femelles dins que es poden més o menys autofecundar, i a més aquestes hermafrodites que necessiten els humans per anar-se reproduint.
Quan diem els humans, què fan els humans amb aquest fruit?
Això, el que fan és això, doncs, d'agafar peus,
sí.
I després amb aquests peus de figuera estàndard, diguéssim, de mascle a femella, doncs hi empaltarien branques de figueres modificades o seleccionades que no necessiten aquesta fecundació.
Ja.
Esclar, aquesta vespa només viu amb les figueres, no fa res més. I aquestes figueres només es fecunden amb aquestes vespes, per tant necessiten molt íntimament les unes de les altres. Què passa? Que si aquestes figueres les portes a altres llocs on no hi ha aquestes vespes, no es poden fecundar. Per tant, si és només les que es fecunden, diguéssim, a través dels humans.
Bé, aquestes vespes només existeixen aquí al Mediterrani o també n'hi ha en altres llocs? Perquè, clar, jo ara el que estàs dient, per exemple, si vull, jo què sé, fer figues a, no sé, ara a Amèrica, per dir alguna cosa.
Sí.
Potser no sortiran.
No? No, i de fet ha passat. Els europeus van portar figueres a Amèrica i van veure aquestes figues que sí que creixien, però que no eren tan bones com les que feien al Mediterrani. I a mesura d'anar estudiant què passava, van veure que eren aquestes vespes que les fecundaven, que allà no les fecundaven, eren comestibles, però després no tenien aquest cruixent de les figues, que seria el fruit fecundat de dins. I van veure que era això, que les figues de Califòrnia, aquestes podem dir que no són tan bones com les mediterrànies perquè no tenen aquesta creixència.
Caram, es necessita mútuament, eh?
Sí,
el que
sí,
és el
sí,
fruit
sí.
Amb la vespa sí, i la vespa al sí, sí. Fruit, no?
Per això quan parlem també del cas de les abelles, que són tan necessàries, que no hem de deixar que s'extingeixin perquè són imprescindibles pels cultius, en el cas de les figueres són les vespes. Vull dir, aquestes vespes, si desapareguessin, ens quedarien sense figueres.
Aquest fruit, la figa, com hem dit abans, és un fruit que ens ve molt, molt de lluny, 4.000 anys abans de Crist, com deies tu molt bé, i també és una de les fruites, per dir-ho així, que també surt a la Bíblia, no?
Sí, i de fet és la fruita que apareix més vegades a la Bíblia. Dic que pels jueus és una fruita molt important. Fins i tot ells diuen que l'arbre del bé i del mal, que el jardí de l'Eden el va menjar Adam i Eva, que era una figa. A nosaltres la tradició cristiana diu que era una poma, A la Bíblia no ho diu, eh? No diu el fruit de l'arbre prohibit.
Però no diuen quin fruit
més.
Era.
No diu quin fruit era.
Yeah.
Els cristians interpretem que és una pomera.
Yeah.
I, perquè la poma és una fruita més gran, més carnosa, però pels jueus és una figuera. I té cert sentit que sigui així, perquè una vegada Déu els descobreix i els fa passar vergonya a veure com i s'han de tapar, en què es tapen? Amb una fulla de figuera.
És
que, òbviament, si havien menjat la figa, doncs era l'arbre que tenia més a prop per tapar-se. No van fer una fulla de pomera, perquè és més petita, i sembla més lògic pensar que si hagués estat així, hauria estat una figuera.
A Egipte, en l'antic Egipte, les figues també eren importants, o no?
Sí, sí, era un aliment molt important i era transversal, realment. I és una cosa que ha passat sempre, que sigui menjaran els pobres, perquè és una cosa barata, però després les més bones, més grans, més de colors més agradables, de gustos més complexes, també n'hi ha especials que menjaven els rics. I, de fet, amb algunes tombes s'han trobat restes de figa. I una altra curiositat que feien amb les figues era d'alimentar els ànecs i oques per fer que cresqués el seu fetge.
Sí,
la zona del Nil és una zona de pas d'aus migratòries i els antics egipcis van veure que en una època de l'any aquelles aus començaven a menjar molt. Menjaven molt i anaven creixent per fer la migració. I van dir, ostres, podem aprofitar això per els capturem, que no s'escapin. En aquesta època saben que han de menjar molt i ens creixeran i també els creixerà aquest fetge que ens agrada, aquest fetge més gustós. I sí, per l'aliment, per donar-li més energia, la figa, perquè té molt de sucre i anava bé perquè cresquessin més i el fetge es desenvolupés més.
És a dir, que el foie que coneixem ara ja va començar, diguéssim, a l'antic Egipte,
sí,
però amb les figues, no?
Sí, els tipus d'ànecs eren diferents, però sí que era aquest mètode això d'engreixar els ànecs en èpoques concretes. Ara es fa durant tot l'any, però abans era una època concreta de l'any, abans de les migracions, que de manera natural aquests ànecs doncs, sabien que s'havien d'alimentar molt. I els humans doncs, van aprofitar això per encara alimentar-los més i carregar-los més el fetge, pobres.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i a l'antiga Grècia, també tenien figues a la seva alimentació o no? Jo ho dic perquè com que és mediterrani també...
Sí. Sí, de fet, el quart element de la dieta mediterrània, oli, vi, el pa i gairebé la fruita seria la figa. Doncs pels grecs era una fruita de les més importants que tenien. I era això, alimentant de rics, són de pobres, i ja, doncs, en aquesta època es començava a fer hi ha evidències i textos que en parlen de figues amb pernil. Sí, que és una cosa que ens ha arribat una mica ara, també això de menjar figues, la dolçor i contrastar-ho amb el salat del pernil.
Sí.
I és una cosa que durant tota la història ha agradat, això de barrejar figues i pernil, sobretot de pernils bons, de figues bones, de fer aquesta combinació.
Actualment, David, les més populars, quines serien? Les més conegudes? O les
sí, hi ha moltes varietats diferents, però aquí n'hi ha... Aquí no tenim tanta tradició, aquí gairebé només quedem la coll de dama, que és la més...
Aquesta és la més coneguda.
La més coneguda, però realment a França hi ha moltes varietats diferents, allò molt locals, molt concretes. Aquí no tenim aquesta tradició, però hi ha moltes varietats. I després hi ha les salvatges, semisalvatges, són les que trobem per aquí pels marges, o en alguna casa que en tingui, que no en faci un gran cultiu, que són aquestes més salvatges, que no cal la intervenció humana, sinó que ja és més espontània.
Però aquestes són tan bones com les altres, no?
Sí, en principi, sí. Les altres són més seleccionades, són més carnoses, però hi ha gent que diu que la millor figa és la collida directament de l'arbre. Del moment collida i menjada, que no evoluciona, i per tant, si en trobes, menja-te-les al moment, no les deixes per més endavant.
Hem parlat de l'antic Egipte, hem parlat també de Grècia, però i a Roma, l'imperi romà? També les feien servir, suposo, no?
Sí, continuava aquesta tradició mediterrània i per ells doncs, era un aliment també molt important. I a més, de Roma, aquesta tradició egípcia d'engreixar els ànecs, doncs ells doncs, encara van anar un pas més enllà i van fer-ho més una cosa més sistemàtica. I de fet, doncs, el nom de figa va donar nom a un òrgan nostre, que és el fetge.
Figa fetge, és veritat.
Figa fetge, i sobretot en llatí es veu molt que és fica, ficatum, sí. Fica seria la figa, i ficatum, el fetge, que seria com alimentat amb figues, amb figat, seria.
Caram.
I després en castellà encara es veu molt més clar que en català, seria higo, higado, que es veu més directe aquesta relació.
Ostres, sí, és veritat.
Sí.
Mira que no ens hem aturat mai a pensar-ho, això,
Sí, sí,
ara
sí.
Ara que ho dius...
Sí. Es fa molt més en castellà que en català, però... Però en català també es nota una mica, això era de figa, fetge, i venia això de... Abans de tenir un nom, si ens fixem en noms científics, hepató, que seria el nom de grec, no té res a veure amb aquest fetge, amb aquest el ficatum. Els romans van canviar-ho i van passar a donar aquest nom, i és el que ens ha arribat a les llengües llatines ara.
Com dèiem, la figa està molt vinculada a la dieta mediterrània, s'ha menjat moltíssim, no?, suposo.
Sí.
I bé, l'ha menjat tothom en aquella època, per exemple, hi ha aliments, que sempre quan parlem aquí de la història dels aliments, que només menjaven els rics, per exemple, no? Perquè els pobres no podien arribar-hi, per dir-ho així. Aquest aliment o aquesta fruita sí que ho menjava tothom, suposo.
Sí, menjava tothom i això, perquè l'arbre podia créixer a qualsevol marge i allò un viatjant que passava les podia collir, vull dir que més o menys tothom podia tenir accés. Les més bones sí que eren... protegides i tenien un comerç més o menys estable. Ja a Roma ja tenien un comerç que algunes venien de la zona de l'actual Turquia o algunes venien de la zona del nord d'Àfrica, però tothom podia menjar figues i, de fet, un aliment molt, molt ric, molt energètic, i en aquesta època de l'any era això, aquesta de no fer gaire res i ja collir figues directament de l'arbre, que gaudien poca cosa.
Bé, a Roma també servien per envair altres països o altres llocs.
Sí, no? Sí, sí, hi ha una anècdota que diu que els romans, quan van passar les dues primeres guerres púniques amb Cartago, i després la tercera, doncs ja tenien alguns conflictes en Cartago, i què fem, els ataquem o no? Doncs el senat romà, Cató, que era un senador molt important, ell va arribar allà amb unes figues molt grans, molt, molt maques, i li va dir a la gent, veieu aquestes figues? Són maques, són molt grans, molt carnoses. Doncs aquestes figues venen de Cartago i han tardat 3 dies d'arribar aquí. Doncs penseu que en 3 dies, si arriben les figues, també poden arribar els seus exèrcits. I per tant, ara que aprofitem, ara que són estan febles, doncs anem i destruïm la ciutat. És aquella expressió de Cartago de l'Enda Est, que Cartago està eliminada.
Sí.
Una mica per convèncer aquests romans per anar a fer això, va ser aquestes figues, que en tan poc temps es podien plantar a Roma, i van dir, si es planten les figues, també es plantaran els cartaginesos, més val que acabem amb ells d'una vegada i no arribem a una quarta guerra púnica.
Ho veus? Va posar un bon exemple, Ben senzill i ben fàcil.
Sí, sí, sí. Sí,
és a dir, en 3 dies tenim les figues aquí, doncs en 3 dies els podem tenir també amb ells,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Per tant, més val uns veïns tan poderosos que ens hi hem barallat ja altres vegades, més val eliminar-los que no pas conviure, que acabarem igual una altra vegada.
Escolta, la figa és una fruita que té molt sucre, com deies tu molt bé, és molt energètica, té molta caloria, no?
Sí, és de les fruites que tenen més calories, que tenen més... Ja en fresca, una vegada seca encara en concentra més, perquè elimina aigua, per tant concentra més el sucre, però en estat fresc doncs ja té molt de sucre, té un 14%, vull dir que és molt més que altres fruites.
I se'n fan moltes de seques, ara que et deies això?
Sí, 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 és una manera molt habitual, sobretot a la zona d'Esmirna, que és l'antigament era Grècia, però ara és la costa, diguéssim, del mar Egeu de Turquia, i aquí són d'aquestes de mascle i femella. Llavors, aquestes són aquestes assecades que veiem xafades,
sí,
aquelles
sí.
Rodonetes, aquestes les agafen, les cullen, les renten ben netes i les sequen al sol, llavors les aixafen. I aquestes les posen en caixetes amb llorer, que mica per protegir-les d'insectes, però a la vegada és un toc distintiu. Si menges una figa d'aquestes, allò a la gent li agrada trobar-hi un toquet molt petit de llorer.
Ja.
I aquestes són les més, diguéssim, prestigioses, també hi ha aquestes més senzilletes que tenim ara, que són igual de bones, però que no són tan cares.
I aquestes venen totes d'allà mateix?
No, aquestes altres venen de Grècia o d'altres parts del Mediterrani, també per aquí a Catalunya se'n fan algunes de seques. Vull dir que és una cosa més comuna que no... A canvi, les d'Esmirna són les que tenen més nom.
I com se sap que una figa és bona? Quines característiques ha de tenir?
Sí.
És a dir, quan nosaltres anem a comprar o a buscar-la o el que sigui, què ens hem de fixar?
Sí, hi ha un refrany, i és sobretot per les figues que estan als arbres, que diu que una figa per ser bona ha de tenir 3 senyals. Una clivellada, que té com esparracada una mica de fora,
sí,
allò que veus
sí.
que ha crescut i que la pell no ha aguantat. Secallona, que ha de ser una mica ja secada, que no ha de ser tan fresca com les altres. I picada pels animals. Sobretot per dalt, els ocells, que és això el que demostra que és bona, que és dolça, perquè els animals saben quina és la més bona.
És a dir, que l'aspecte ha de ser molt
lleig,
ser
una mica lletgeta, no? Sí, sí, sí. No? Llavors la brillant, més maca, potser no, hem de fixar-la... Mira, aquesta no és gaire maca, però segur que és més dolça de dins. Collida de l'arbre, i a les botigues també, no, ja no arriben tant les picades, però sí que ens fixem en això, que estigui clivellada, que s'hagi una mica secada, que tingui aquella goteta de saba que li surt de dalt, això és senyal que és bona, que està al seu millor punt.
Molt bé. Característiques a l'hora d'anar-les a buscar o de comprar-les. En què les podem menjar, les figues? Tu ja ho deies abans, que ja els antics romans i les altres civilitzacions ho havien fet també amb producte salat, per dir-ho
sí,
així.
Sí, no? La recomanació moltes vegades és això, com que és tan dolça, menjar-la amb coses salades. Segon pernil, o posar-ho amb una amanida, o amb el foràs, per exemple, també, recordant això, aquesta tradició d'engreixar els ànecs amb figues, i més com que el foràs té salat, doncs amb el dolç. I sempre jugo amb aquest dolç salat, o directament fresca, com a postre, sense res més. I després també seques, també es mengen a vegades amb altres fruits secs, com les panses, les orellanes, o després hi ha melmelades, hi ha pans de figa, hi ha algunes confitures... hi ha diverses coses, però tampoc és una cosa molt... Hi ha molta, molta varietat de coses de figa.
Ja, ja. La fresca és ara el temps de menjar-la, per exemple, a la tardor? O
sí.
Quan és el temps
sí, de fet,
de figa,
hi ha diferents,
no?
Hi ha diversos tipus de... La mateixa figuera fa diferents figues durant l'any. Uh-huh. La primavera en fa una de molt petita, que aquesta no és comestible, sinó com una cabra figa, que dèiem abans, aquestes masculines,
sí.
Que no és bona per menjar. Després hi ha la de principis d'estiu, que és la figa flor.
Sí.
Aquesta la lloga, és una figa flor, una cosa... És com les altres.
Insípida, no?
Sí, més insípida, més poqueta cosa. I després hi ha finals d'estiu, principis de tardor, com seria ara, que és la figa més gran, més la més bona, que és la figa de tardor.
Uh-huh.
Que és la que ha concentrat més l'energia de l'estiu, més la dolçor, més sequeta, aquesta és la més bona de totes.
I la seca quan és el temps, o és sempre?
La seca, en el moment, quan es cullen, més o menys ara, doncs tarden això, uns 2 mesos, 2 mesos i mig, i gairebé diuen que el punt exacte per menjar-la, el punt millor, és per Nadal, que seria l'època més bona de l'any per menjar les figues. Llavors ja... Allò que li donem al noi de la mare, panses i figues, nous olives.
És veritat.
Això, per Nadal es menja el millor que tenim. I una d'aquestes coses és la figa, que ja està seca al punt, al millor moment.
Hi ha moltes receptes en figues?
No hi ha moltes receptes, sobretot si hi ha això de coses amb menjades fresques, barrejades amb una altra cosa. I cuinades sí, que es poden confitar o així, com a acompanyament, però no hi ha una recepta allò d'un plat de carn amb figues o de peix amb figues, perquè... Perd una mica la gràcia aquesta la figa.
Uh-huh.
Que és aquest gust una mica especiat, una mica torradet, dolç... I això, quan es cuina, a vegades es perd. Que millor menjar-les, jo recomanaria menjar-les fresques o seques, o combinades amb una cosa sense tocar-les massa.
Home, mira, en aquesta hora del matí ens la podríem menjar amb una mica de recuit, no? Si més no.
Sí, 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 exacte. Això seria
aquest... O una mica de formatge amb
sí,
figues.
Sí, 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 el contrast aquest dolç salat, i després amb el mató seria endolcir-lo una mica, que té un gust més neutre.
Uh-huh. Molt bé, doncs, escolta'm, tota una història, aquest fruit, i déu-n'hi-do les curiositats a l'hora de fer-se o a l'hora de reproduir-se, no?
Sí, 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 és una cosa ben curiosa que no hi pensem, però sí, la figuera és això, un arbre gairebé marcià, diguéssim, perquè és molt estrany, té aquestes branques rares, aquestes fulles que tampoc semblen cap altre arbre, fins i tot aquestes fulles diu que poden servir per collar la llet, pots fer-hi formatges, també, però després té un gust molt, molt curiós, que no és un formatge estàndard, té un gust que recorda la figa, un gust molt verd, però també vull dir que és una cosa, una curiositat botànica, les figueres i les figues.
Molt bé, doncs, escolta'm, avui ens acomiadem amb aquesta gent que s'anomenen artísticament figaflaues.
Figaflaues.
Figaflaues. I que, encara que no ens parlen ben bé d'aquest fruit, el seu nom sí que és aquest, el nom artístic, ens porten d'altres cançons amb bon ritme, com per exemple aquest que ja estem escoltant.
Sí.
Avui serveix per il·lustrar una miqueta més aquesta història de les figues. Ara, com sempre diem, quan ens la mengem, doncs mira, ja les mirarem amb una altra cara i amb uns altres ulls. Sabrem d'on venen.
I tant.
David Colom, gràcies, que tinguis bona setmana.
Gràcies, fins una altra. Per estar vius, juga amb foc, sempre m'ha agradat. És bastant flipant que m'agradi tot a tu. Em flipa bastant. És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut. És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut. És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut. És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut.